Aquest espai que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges i que avui arriba a la fi d'aquesta temporada. Esperem que tingui continuïtat la temporada vinent. Ja saben que per aquí han anat passant professionals del CAP de Sitges, professionals també al final de la salut, i anem descobrint doncs, serveis i anem descobrint una mica com funciona tot això de la medicina comunitària, que ara ja la tenim molt ben instal·lada, però que en el seu moment també aquí, en aquest espai, va ser prou innovadors. I acabem temporada avui amb l'Albert del Barrio, fisioterapeuta del CAP de Sitges. Què tal, Albert?
Hola, bon dia.
Bon dia. I ens ve a parlar de consells, oi? De consells sobretot de mobilitat, entenc, no?
Sí.
I consells pensant també, m'imagino, aquesta temporada, no? Que entenc que ens hem de mantenir actius, no? Però les calors i tot plegat ens afecta, no?
Correcte, una mica consells per l'estiu i també doncs, preguntes que a vegades surten a consulta.
Però doncs vinga, per on vas començar?
Això que
per la, vinga, per la prescripció. Anem per,
sí?
Sí, si vols començar. O per la prescripció esportiva la deixem.
Comencem
per
final,
la,
no? Sí.
Comencem pel tema del fred i la calor.
Clar,
no?
Ara...
Hi ha molts dubtes amb això,
sí.
Sempre. No? Què hem de posar, fred o calor?
Exacte.
No?
Què va millor, no?
Exacte. I per quines coses és millor? Perquè entenc que hi haurà moments en què és millor interessar el fred i moments en què interessa la calor.
Correcte,
no?
Sí. La gran pregunta que ens trobem a consultes és això, no? Quan s'aplica fred i quan s'aplica calor.
Sí.
I la idea és això, que depèn, no? Com a tot, és a dir, depèn. El gel seria més per una cosa més de poques hores d'evolució. He anat pel carrer, per exemple, m'he fet
sí.
un esguins, se m'inflama,
sí.
se'm fa un blau. Llavors aquí sí que haig de posar gel. El tema és veure quant temps haig de posar gel i com l'haig de posar per no perjudicar-me. I en aquest sentit, doncs, bueno, tothom ha de saber que el gel no s'ha d'aplicar directament a la pell, s'ha d'embolicar amb un drap o amb algun paper.
Perquè pot cremar.
Perquè pot cremar. I també s'ha d'aplicar màxim 10, 15, 20 minuts seguits, no més, perquè el que busquem amb el gel és aconseguir una reducció del vas sanguini, que no hi arribi tanta sang. Llavors, si posem més de 20 minuts o més de 15 minuts al gel, doncs aconseguim un efecte contrari per un tema de supervivència. Aquest vas sanguini, en lloc de tancar-se, el que fa és obrir-se.
Ah,
per tant, més temps de gel no és millor, en aquest
d'acord.
Sentit.
En tot cas, a més, ara amb aquestes temperatures, fora que estiguin a dins de casa, que sigui un glaçó, en 20 minuts ja
sí,
s'ha desfet el gel,
sí.
Eh?
Sí, no, altra,
o s'ha estovat.
Correcte, però no cal que sigui gel, sinó a vegades és
aquestes
alguna bossa,
bosses, no?
Sí, vale, que dona
bosses...
fred, o alguns llegums a vegades la gent posa en congelador.
Els pèsols,
i
no? La bossa de pèsols va, jo que tinc molts esguinços, va molt, molt, molt bé perquè s'adapta molt
correcte.
Bé, no?
El tema
a la,
és aquest,
a la formologia,
a l'anatomia de la zona en qüestió.
Efectivament.
I llavors, en canvi, el tema del calor...
La calor.
Doncs és una cosa que li diem nosaltres més crònica, no? Per exemple, una lumbàlgia o bueno, doncs un dolor d'espatlla, no? Doncs en el moment de més dolor em puc aplicar calor amb una estrella elèctrica, amb un sac de llavors, etc. I aquí sí que no hi ha tant aquesta recomanació de temps, sinó que puc posar 20 minuts, mitja horeta, però llavors també haig de veure amb quin ús ho utilitzo. Si és un tema analgèsic, ho puc posar en el moment de més dolor.
Sí.
Si el que vull és fer, perquè ja porta uns dies d'evolució, unes
sí.
setmanes d'evolució, el que vull fer és exercicis, doncs si estic amb molt de dolor, puc fer-ho com a pas previ, o bé ho puc fer a l'acabar, també per reduir el dolor. Vull dir que puc aplicar tant abans
com després. I, per exemple, dormir tota la nit amb l'esterilla calenta posada, què?
No és la millor opció.
No,
també s'ha de vigilar que a vegades hi ha gent, doncs això, o que es crema o se la deixa enxufat i hi ha també el risc d'incendi, de problemes.
Sí, sí. No és la millor opció, eh?
Correcte.
Per tant...
Just abans de dormir, però no al dormir.
Però no al dormir. I el que dèiem, més aviat, entenc contractures, dolors d'aquests que arrosseguem, diguem, durant més temps.
Sí,
no?
Una cosa que no hi hagi una inflamació, diguéssim, una lumbàlgia, que no hi ha una inflamació, que
visible.
No hi ha un bulto, llavors sí que ens genera analgèsia aquest calor, per tant sí, seria això.
Perfecte,
sí, sí, sí.
Doncs fred i calor aclarit, el fred per quan hi ha inflamació, tipus esguinços o plegat, no més de 10-15 minuts.
Correcte.
Perquè si no diguem que fa la reacció contrària, exacte, adversa, i la calor per aquells dolors més continuats, més contractures, més
lumbàlgies,
muscular, no?
Sí,
una cosa
correcte.
Més muscular,
sí,
no?
Potser. I de llarga evolució, això, lumbàlgies, ombros, contractures musculars, etc.
Hi ha alguna part del cos que no sigui recomanable ni una cosa ni l'altra?
O
que no sigui recomanable alguna de les dues coses?
Ara mateix no et sabria dir, però
és a dir, la cara
això,
també, si tenim un cop al cap
sí, clar,
i ens surt un bulto,
sí.
podem posar gel sense problema,
sí.
O a l'ull fins i tot.
Sí, però bueno, vigilant la zona que és més sensible, és a dir, hi ha zones corporals que tenen més sensibilitat, llavors aquí sí que s'ha de vigilar. Potser no cal que estigui tan fred o potser no tanta estona o tanta calor.
D'acord.
Però sí, en principi sí.
D'acord. Què més? Per on seguim?
No, ara amb el tema de l'estiu que dèiem, també, doncs aquests petits canvis, no?, que a vegades potser agafem el cotxe i anem de vacances,
sí,
i fem viatges llargs, això és el que ja se'ns diu, no?, de fer aquestes pauses de cada hora deixar de conduir, fer una mica d'estiraments, mobilitzar una mica la zona, doncs el mateix quan estem a destí, diguéssim, no?, que si estem, per exemple, llegint un llibre, estem a la platja, el que sigui, que no mantinguem aquest senderisme més d'una hora seguida, sinó que cada hora fem com una mica de pausa, de doncs, anar a banyar-nos i tornar, o fer una mica d'estiraments, o anar per la casa amunt i avall una miqueta, fer 4 minuts de pausa activa cada
hora. Que ens hem d'activar, sí. És a dir, l'estiu, les vacances, no vol dir estar en horitzontal 24 hores.
Correcte.
No, ens hem de moure, ens hem d'aixecar. A més, aquí, bueno, en el cas de Sitges ho tenim facilíssim amb la platja,
sí,
no? Una caminada.
Passeig, platja.
Una platja, jo, vas i tornes a la platja d'espigó a espigó.
Exacte,
i ja t'has
ja
mogut una miqueta.
Correcte,
no?
Seria aquest trencar el sedentarisme que té les seves conseqüències de salut, no? Ens augmenta la tensió arterial, el risc de colesterol, el risc de sobrepès, per tant, ni que puguem fer aquestes pauses. Si
continua sent un dels grans mals, el sedentarisme? No sé si noteu reducció amb això, és a dir, si cada vegada hi ha més consciència.
Jo crec que sí, com a tot, o sigui, no es pot generalitzar, sí que ara el que tenim el problema també potser és més amb gent jove. Hi ha gent jove que fa molt d'esport i hi ha gent jove que amb el tema de, o nens, infants, que amb el tema de les pantalles, doncs, es fomenta molt més, indirectament s'està fomentant aquest sedentarisme amb ells, diguéssim. Uh-huh. Llavors aquí hi ha problemes, hi ha més sobrepès, més obesitat.
Hi ha com més pols oposats, és a dir, el que trobeu una mica com pol oposat, és a dir, no sé si passa una mica això, que és o nens que fan molt d'esport o nens que
sí,
en fan gens, d'aquella
sí,
manera.
Hi hauria
no?
això, hi hauria aquests dos extrems i recentment, en l'últim any, ha sortit algun estudi de que per primera vegada a la història hi ha més nens amb sobrepès
pes
i amb obesitat que no pas amb infrapès. O sigui, desnutrició,
i en això el sedentarisme hi té, diguem que una part, o sigui,
important,
afecta, no? Diguéssim, és a dir, la mobilitat, o sigui, ens,
sí,
ens hem de,
sí, sí,
de moure.
El cos està fet per moure's amb moderació com
tota la vida,
Albert? Adaptant-nos
tota
a
la vida,
adaptant-nos a l'edat, a les característiques personals, però més o menys minuts, més o menys intensitat, més o menys freqüència, però ens hem d'anar movent.
És a dir, allò de, no, és que és petit i es cansa, bueno, s'ha de cansar, però el nen s'ha de moure,
Correcte.
I els nens es cansen menys del que ens sembla.
Sí, i els nens s'han de moure més que els adults.
Sí?
S'han de moure un mínim una hora cada dia d'activitat física per tenir un creixement adequat, per estimular aquest sistema nerviós, aquests patrons de moviment que li diem, aquesta coordinació motora que ens interessa perquè creixin adequadament, perquè no hi hagin desequilibris musculars i articulars.
I quan portem els nens, ara que arriben l'estiu, que moltes vegades anem de vacances, i anem a caminar, i caminem, o que sigui perquè anem a visitar una ciutat, o anem a la muntanya i fem una excursió, o el que sigui, o per la costa i fem una via verda, i anem amb nens petits, moltes vegades ja pareix que diuen, no, que es cansen, és que no aguantaran. Els nens normalment, i això jo també parlo una mica per experiència pròpia, no es cansen, el que els hi passa és que s'avorreixen.
Aquest és un altre tema, tant amb nens com amb adults,
sí,
és que hem de buscar una mica de motivació,
sí,
a fer la
efectivament,
física,
que passa que clar, diguem que els adults tenim com més consciència i més, no? I diguem que, però els nens moltes vegades que fan allò de que s'asseuen, no vull més, estan cansats, el que estan no és cansats, és avorrit.
Bueno,
és a dir,
se li ha de preguntar i s'ha de valorar, que potser
sí,
també estan cansats,
sí,
però,
home,
però s'ha d'adequar el ritme,
quilòmetres, però que hi ha moltes vegades aquella sensació, no?
de que
els nens petits ens fa la sensació de que estan cansats i moltes vegades el que estan és avorrits. Doncs perquè clar, doncs els has d'estimular, el que deies, no? Excursions, doncs mira, floretes, explicar no sé què, un conte, cantar una cançó,
motivar-los d'alguna manera.
Motivar-los i acaben fent bastant més que, perquè clar, són més joves i aguanten molt millor. I moure's fins a que ens morim,
Sí, 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 nosaltres tenim al cap un grup de gent gran i el que fem és això, treball de força, exercici cardiovascular, exercici de flexibilitat, adequat a les seves
per
edats.
Per tant, l'excusa que ja no és que jo ja sóc gran...
No, al cap hi ha gent amb 80, 85 anys, 90 i 95 anys que està fent sessions grupals d'exercici. Sí, sí.
Per tant,
i després hi ha els casals municipals, tenim tots aquests recursos aquí.
Per tant, no hi ha excusa, ens hem de moure, i a l'estiu també, i la calor tampoc no ha de ser excusa.
Ens hem d'adaptar a l'edat i a la meteorologia. Diguéssim que potser no farem esport, no sortirem a córrer a les 3 de la tarda, però
potser a les 12, no?
Correcte, a les 7 del matí, a les 8 o a les 8 i mitja de la tarda, no? I el dia que faci menys calor, i si un dia fa molta calor, doncs si tinc algun sistema de refrigeració a casa, un ventilador, un aire condicionat, no cal posar una intensitat molt elevada d'exercici, però intento fer alguns estiraments, alguna coseta dins de casa, si aquell dia fa molta calor. Seria aquesta.
Per tant, moure's, tot i que sigui estiu. Què més? Consells perquè ens movem més, el que comentaves,
Sí.
Perfecte.
Mantenir poc temps de sofà, intentar reduir pantalles, intentar tenir aquests hàbits més saludables. Si vaig a sopar a fora, amb amics, amb família, doncs intento anar caminant i tornar caminant, faig un passeig després de sopar. Bueno, això, vigilar també el tema del calçat, bueno, estar una mica adequats a vestir-nos correctament per poder fer aquest esport i que no sigui lesiu, no? Que no ens puguem fer unes guins que dèiem o etcètera, vale? Prevenir una miqueta. I llavors també important escalfar abans d'arrencar, és a dir, un bon escalfament, llavors bueno, estiro, mobilitzo, etcètera, i després acabo fent una relaxació correcta. O sigui, al final és, no hem de fer els estiraments abans de començar, vale? Seria una mobilitat dinàmica.
Això també hi ha molta... És un altre tema, s'ha d'estirar abans o després?
Fins fa 10-15 anys es pensava, l'evidència ens deia, no?, que hi havia uns estiraments estàtics, el típic estirament de tota la vida que s'havia de fer abans, i ara sí. És el contrari, que hem de mobilitzar, hem de començar a fer arribar més oxigen, més sang a les articulacions, i a partir d'aquí podem augmentar la freqüència cardíaca amb l'exercici. Si no ho fem, doncs hi ha més risc de lesió, per exemple, si no escalfem.
Per tant, ara estirem després.
Hem d'estirar estiraments estàtics a l'acabar. Sí, el típic estirament a l'acabar, al principi mobilitzo, doncs faig rotacions, faig...
Entra una mica en calor, no? Que el cos entra una mica en calor per no començar fred, sobretot si s'ha de fer una gran activitat intensa.
Sí, imagineu-vos que surts a córrer, no? Pues aquesta persona no ha de córrer si és a les 7 del matí i just t'aixeques, no? Al final el cos està fred. Hem d'intentar adaptar, fer-ho progressivament i, per tant, pues, potser primer caminar.
Camines una miqueta, no? Primer.
Algo així seria.
I després arrenques. I després estirar. Si no estirem després, què passa?
Si no estirem després, el que ens permet l'estirament és mantenir la flexibilitat i la mobilitat de les articulacions. Per tant, hi ha tres potes en l'exercici físic, que són força, exercici cardiovascular o aeròbic, i la flexibilitat. Les tres són importants. Aquests dies ho dèiem amb els grups, no? És com una amanida. Algun pacient em deia, un usuari em deia, és una amanida, has de posar els tres ingredients, no? Has de posar una mica de sal, una mica d'oli i una mica de vinagre. Doncs aquí el mateix, per molt que jo camini cada dia, si no faig aquesta pota de l'exercici físic que és el que és la força, aniré una mica coix. Aquesta amanida no estarà del tot amanida del tot, vale? Per tant, és important fer les tres.
Però això dels estiraments costa, no?
Això costa també, sí. Costa.
És a dir, no sé perquè... si és el que més ens costa, no? Ens fa la sensació moltes vegades... Bueno, ja
que
fet,
no fa
ja...
falta.
Sí, ja he fet l'exercici, no? Ja o de vegades la pressa, no?
Que és, no tinc temps, no? No tinc temps per estirar, ja ho faré quan arribi a casa o no ho faré. Sí, al final és el mateix que amb l'escalfament. És necessari perquè potser estic actuant amb una freqüència cardíaca molt elevada i si no faig una tornada progressiva a una freqüència cardíaca més de repòs, més basal, doncs hi ha un flux sanguini superior que això em pot comportar unes conseqüències de salut.
Quant de temps ha de durar l'activitat física? És a dir, aquesta activitat en moviment, aquest moviment que recomanes, de quant de temps mínim ha de ser?
La recomanació general de l'Organització Mundial de la Salut és mitja horeta amb adults i gent gran, que si és més temps es veu que hi ha més evidència, si ho acabem de parlar si vols, i amb infants és mínim una hora diària d'activitat física.
Deies, hi ha evidència que si és més, millor, eh?
Sí, diguéssim que tenim molts estudis que ens diuen que, no sé si ho tinc per aquí, però que en redueix fins a un 40% el risc de complicacions en la salut si aquesta mitja hora no és mitja hora, sinó que són tres quarts d'hora o una hora cada dia. Ara, també és veritat que cadascú té les seves circumstàncies personals i potser bueno, no puc fer-ho cada dia, no? Però llavors bueno, el dia que pugui intento tirar una miqueta més, no em baso només en la recomanació mínima, diguéssim.
I hi ha una activitat física que sigui idònia per tothom? Existeix això?
No, és el que és una mica amb el tema dels nens, és a dir, hem de buscar una cosa que ens agradi i ho hem de provar-ho, perquè aquesta és una de les coses que ens trobem també a consulta, no? Que, vale, és que m'han dit que faci natació, bueno, i si no m'agrada la natació potser no la faré, anem a buscar una altra alternativa, potser un pilates, potser un ioga, potser una classe de gimnàstica dirigida, bueno, hem de valorar, hem de provar les coses i si ens agrada és més fàcil que siguem constants.
Hi ha alguna que sigui pitjor? Perquè aquesta és l'altra també, no? És que això és molt lesiu, de vegades et diuen.
Clar, el tema de l'impacte al córrer, no? Una de les preguntes
per
és,
exemple,
jo puc córrer? O la meva idea és tornar a córrer, no? Després d'una recuperació de genoll. Bueno, anem a veure, perquè potser sí que puc tornar a córrer, potser no. Depèn d'una mica també del que faci, de la gravetat de les lesions i del que hi hagi. Diguéssim que si vull fer alguna cosa més d'impacte, doncs un zumba o un córrer o un saltar, necessito fer un treball de força prèvia, aquesta pota que dèiem, que és preventiva per evitar que aquesta articulació, com pot ser el genoll, el turmell, etcètera, doncs ens pateixi aquest impacte, que hi hagi una absorció com una molla que sigui la musculatura d'aquella zona, que és la que ens opara.
Però d'entrada diguem que no hi ha una activitat dolenta, eh?
No, però l'hem d'adequar a la nostra... Clar, no posarem a córrer una persona de 80 anys, potser en aquest cas
que
aquesta
no
persona no li és,
mai,
no li és
clar,
adequat.
L'atleta potser sí que li va bé, però clar.
És el que dèiem, hem d'adaptar-ho a la persona i hem de valorar què pot fer en funció de les seves característiques. O sigui, un córrer una persona jove potser sí, una persona més gran potser no ens interessa que corri, perquè tampoc ens aporta cap benefici benefici, m'explico.
Albert, darrerament es parla molt de la força i de l'exercici de força, i sobretot en dones. Està com, no diria de moda, perquè crec que no és una moda, no? Crec que hi ha estudi científica, però és veritat també que aquí, diguem que la indústria també és...
Sí, bueno, ara amb les xarxes socials, no? Que
s'hi posa, no? Però què hi ha d'això? És
a
dir, fins a quin punt és important fer exercici de força?
És molt important, sobretot quan ens fem grans, perquè es perd la qualitat de l'os. Hi ha el que tenim, l'osteopènia i l'osteoporosis, vale, que és la pèrdua de la qualitat de l'os. Per tant, és important, hi ha molts estudis que ens diuen que fer aquest treball de força ens permet que aquesta osteopènia vagi més lentament. És a dir, hi haurà pèrdua
perquè
de la qualitat de l'os.
L'osteopènia i l'osteoporosis és inevitable.
És inevitable amb l'edat, igual que el cabell se'ns posa blanc, o perdem cabell, se'ns posen canes, o el perdem,
això
el que sigui.
Això passarà sí o sí.
El tema és veure quins hàbits de vida podem fer nosaltres perquè aquesta pèrdua vagi més lentament i ens mantingui més la qualitat de vida. I aquí entra, doncs, això, no? Vitamina D, suplementació de calci, làctics, etc, una dieta correcta amb alguna de proteïna.
Sí.
Això ens ho explicaria millor la nutricionista, I llavors també aquest treball de força, i sobretot amb dones, amb el tema de la menopausa, doncs és important perquè això s'accelera. Per tant, ja està molt indicat, hi ha molta evidència d'aquests últims 10-15 anys que això se'n recomana.
I com ha de ser aquest treball de força? És a dir, perquè clar, també és veritat que aquí de vegades ens diuen força i per exemple, a la meva generació et diuen força i el que t'imagines és un senyor amb una barra amb 200 quilos, no?
Força adequada a nosaltres, això també ho parlem als grups, no? Però jo haig d'aixecar 40 quilos? No. Potser amb una goma o amb una pilota o amb un coixí puc fer alguna de força de cames, puc fer alguna de força de braços, i hi ha més beneficis que no fer-ne, diguéssim. Però sempre si puc fer-ho supervisat per un professional o una mica dirigit, millor també, per fer aquest bon escalfament, aquest bon refredament que dèiem.
És veritat que jo feia la menció de les dones, perquè és veritat que durant molts anys la força semblava com un exercici
més per homes, no?
Exacte, més exclusiu d'homes, no? I que a més es relacionava molt amb una morfologia, no? És a dir, vaig a posar-me gran, no? Exacte, a hipertrofiar, no? Em posava els músculs molt grans, i aleshores semblava que les dones, una, no podien tenir un cos d'aquestes característiques, perquè hi ha algú que decideix cànons estètics que diu que les dones no poden ser així, que això d'entrada ja és una xorrada, però dues, com que no era un exercici per dones, no? Com si les dones no poguessin fer-ho.
No.
Que sí, que no només poden, sinó que ho han de fer.
Adequada a tots els grups de població, és a dir, amb infants hauran de fer força amb el seu propi cos, amb gent gran o adults hauran de fer força
amb càrregues... Però un nen, per exemple, fent peses, o sigui, amb pes?
No, el que recomana més amb infants és
el pes corporal.
Sí, unes sentadilles, per exemple, sense pes, no? En canvi, amb adults potser, doncs sí que aquesta sentadilla li podem posar 5 quilos, depèn d'aquesta persona, en qüestió si està entrenant o no. Però la idea és aquesta, que força adaptada a cadascú, i sobretot amb gent gran i amb menopausa, amb quan hi ha aquesta falta o aquesta pèrdua de qualitat dels ossos.
Perquè entenc que la pèrdua de qualitat òssia bàsicament el que representa és més possibilitat que es trenquin,
no?
Més
risc de fractura.
Més risc de fractura, i entenc que si fas múscul el que fas és protegir l'os i evitar, diguem, aquestes fractures.
Sí, amb la força treballes la musculatura, però també estàs estimulant la densitat de l'os, és a dir, estàs estimulant que aquesta regeneració i aquesta pèrdua d'os, doncs aquest equilibri es quedi una mica més equilibrat, que no sigui tan, no hi hagi tanta, aquesta balança no estigui tan desequilibrada.
D'acord, hi ha evidència científica en això,
Sí. Ara no els tinc aquí davant, però hi ha molta evidència, es pot buscar.
Vull dir que la gent no sàpiga que això, hi ha una evidència científica, s'ha estudiat, diguem, durant anys amb dones, amb homes, que fan, que musculen, que fan força, que muscular és això, no vol dir ara posar-nos uns bíceps,
aixecar una ampolla d'aigua d'un litre i mig i doblegar i estirar el colze, això és força de bíceps, estem fent força de braços, no? O agafar un pal d'escombra i aixecar braços, o una sentadilla que dèiem, un squat en català. Vale?
Perfecte. Per tant, força sí, mobilitat també, no sedentarisme, vestimenta adequada. M'has posat aquí talons. Què passa amb els talons?
Jo vaig posar talons?
Sí, m'has posat portar talons.
Bueno, el tema aquest, una mica amb el tema de les dones, jo ho comentem, no me recordava que ho havíem dit. Amb el tema dels talons, el que es fa és desplaçar el centre de gravetat més cap anterior. Llavors, ens pateix molt més la musculatura del sòl pèlvic. Què vol dir? Que el que hem de fer és treball de sòl pèlvic tant amb dones com amb homes, Però si portem talons és més necessari fer una activació de sòl pèlvic, vale? Llavors és important, en aquest cas amb un professional encara més especialista, que sigui especialista en sòl pèlvic, que ens digui com hem d'activar la zona del sòl pèlvic i incorporar-ho també amb molt de treball de força del core, que li diem, de l'abdominal. Això també és important perquè podem fer un abdominal, però si no estem fent contracció del sòl pèlvic, doncs podem estar afavorint aquesta incontinència urinària o aquests problemes de sòl pèlvic.
Clar, hi ha alguns exercicis d'aquells que dius que són bàsics, abans parles de la sentadilla, no? No sé si hi ha allò que dius, hi ha tres exercicis que tots haurien de poder fer i al llarg de gairebé tota la vida, no?
De fet, se'ns recomana, se'ns associa que aquesta persona que sap fer més sentadilles que s'aixeca i se senta de la cadira més vegades
Que és això,
tindrà més qualitat de vida. i tindrà més esperança de vida. O sigui, hi ha molts estudis que ens diuen això. Per tant, exercicis bàsics, aixecar-me i sentar-me de la cadira, que és l'esquat,
sí.
Pues, agafar una goma o alguna tracció i tirar sí. darrere braços,
sí.
fer aquesta força de braços, i llavors, o sigui, un o dos de dalt i un o dos de tronc inferior.
Tronc superior, tronc sí. inferior,
i ja
no?
està, vull dir que no hi ha massa més. A partir d'aquí es pot complicar i es pot fer exercicis més analítics o altres coses.
Uh-huh. Ara està molt de moda el crossfit, no? S'ha posat molt de uh-huh. moda. Són, i no sé si t'hi trobes, no? I si venen i et pregunten si això és adaptat, si són exercicis o activitats adaptades, que pot fer tothom?
Clar, la primera, jo us diria que no, és a dir, al final hem de fer depèn d'aquesta persona si ha fet ja exercici o no i si està preparat i està entrenat. Si aquesta persona no ha fet res, no és aconsellable entrar amb el crossfit. Ara bé,
si començar a moure's per primera vegada a la vida,
no és el millor seria fer-ho adaptat a les necessitats d'aquesta persona, per tant, que comenci a poc a poc vagi pujant els quilos, etc, i anar veient i supervisar.
I en aquest sentit, per això teniu aquests grups, no? Correcte. Al CAP, com
bueno, funciona? Nosaltres els grups són de grups de patologia.
Si els creu a partir de...
De gent que té dolors musculars, és a dir, un dolor d'espatlla, un dolor de lumbars, un dolor de genolls o de cervicals, i el grup de gent gran.
Clar, però jo no sé si arriba un moment...
Però això ja és una altra... O sigui, clar, són les coses, eh?
Sí, però Albert, jo no sé si arriba una edat en què sempre tens algun dolor.
Que també és una no? de les preguntes, no? I una de les reflexions que surt és si tenim dolor, bueno, doncs és perquè estem aquí, no?
És a dir, es pot arribar al final de la vida sense tenir dolor? Vols
no ho
dir?
Sé, no ho sé, jo crec que no, que tothom té alguna coseta
doloret,
més o menys dolor.
Un no? Algun doloret sí. has de tenir, no?
Però el que hem d'intentar és això, mantenir aquests hàbits de vida perquè, bueno, doncs perquè no tinguem aquests problemes de salut o aquests dolors siguin menors, o intentar, a part de fer exercicis, doncs si aquell dia m'he fet un esguins, doncs posar-me gel per reduir aquest dolor, no? O prendre'm la medicació uh-huh. si estic a una intensitat molt elevada, o sigui, uh-huh. tenim estratègies i eines per intentar...
I quan un dolor ens ha de preocupar? És a dir, quan un dolor és un dolor, doncs això, un petit dolor articular, igual has fet un mal gest, és una cosa doncs amb una mica de gel es passarà, et prens un ibuprofè uh-huh. i mira, no sé què, i quan un dolor, a partir de quan un dolor hem de sentir que potser aquí hi ha lesió?
És complicat de fama de mal dir, eh? O sigui, hi ha diferents tipus de dolors, un és més muscular, tendinós, sí. un altre sembla més de sistema nerviós, sí. un altre és, depèn una mica també d'altres factors de salut que ens poden influir en tots aquests dolors. Llavors, clar, depèn una mica de l'evolució. El que clar, deia, no veig una que si m'inflama la zona, doncs valoro si haig de posar gel o no, veig que potser això em dura 5, 6, 7 dies, això és normal en la fase aguda d'aquests primers dies. Ara, si això se m'allarga 2, 3 setmanes, haig de valorar que aquí potser hi ha algun problema de circulació o hi ha algun altre signe d'alarma.
Clar, i entenc que quan un dolor inhabilita no? qualsevol sí. tipus de moviment, ja sí que hem de...
S'ha de fer repòs en aquell moment, correcte, però aquest repòs, aquesta primera setmana, aquestes dues primeres setmanes, és aconsellable amb això, mesures analgèsiques, la medicació, el gel, etc. Però si aquest repòs o aquest que acaba sent sedentarisme el mantinc durant molts mesos, aquest dolor d'espatlla, diguéssim que no l'estic afavorint, al contrari, aquesta immobilitat durant molts mesos el que em perjudica és en la mobilitat posterior d'aquesta espatlla i en la força.
Albert, fa la sensació també que la societat com que acceptem molt millor aquest tipus de dolors a partir de certa edat, no? És com que entenem que hem de conviure d'alguna manera amb aquests dolors, però ens costa molt entendre'ls amb nens petits o amb joves. No sé si és normal, és a dir...
Clar, és que una de les coses que diuen també és no, jo tinc dolor perquè sóc gran.
Sí.
Bueno, i els nens també tenen dolors, a vegades també es fan mal i també tenen dolors. Per tant, bueno, en principi, si el nen et diu que té, o la nena, et diu que té dolor, doncs se l'ha de creure, no? Que potser s'ha fet mal.
L'hem d'escoltar, no?
D'escoltar una miqueta, no? No menysprear, però tampoc, bueno, per valorar la situació i també relativitzar o tranquil·litzar la persona.
Però oi que passa que s'accepta més com el dolor de gran que de petit, no? De petit ens fa com més la sensació de que no ha de ser
no
tan normal,
dolor, no?
Sí,
potser sensació. Hi ha aquesta falsa creença, però ja et dic que depèn de les circumstàncies que podem tenir dolor sent petits i sent grans, també.
Mm-hmm, però, vaja, en tot cas, tenir-ne... O sigui, sí, entenc que al final passa una mica per consciència corporal, no?
És conèixer dir... el propi cos ens ajuda a saber una miqueta, també, si això ja m'ha passat altres vegades, si és normal la meva reacció o no, etc.
Perquè jo, per exemple, avui em fa mal, avui vaig a córrer i avui em fa mal el genoll esquerre, no sé per què. Això passa? És a dir,
hi ha dolors espontanis, sí. Pot haver-hi un dolor espontani perquè potser m'han tingut una postura inadequada el dia anterior, perquè potser m'he estat més de peu, perquè potser porto 2 setmanes sense fer exercicis perquè vaig molt estressat a la feina, perquè potser estic de vacances i aquestes setmanes i vull tornar a reiniciar el córrer al tornar de les vacances i no he fet res les dues posteriors, anteriors, doncs, per tant, primer, potser aquell dia no és el més indicat per anar a córrer.
Entenc que també una manera de que no ens passi això, no? De que quan reprenem, diguem, la temporada d'activitat després de les vacances, perquè això no sigui molt dur, entenc una manera justament no deixar no?
O no deixar-la, que seria l'ideal, no? L'operació biquini, la millor operació és aquella que es manté durant tot
sí.
l'any, d'hàbits de vida saludables, per tant, no deixar-ho durant les vacances.
Això igual amb la nutrició, eh? Ja els hi dic,
sí, sí,
eh?
Sí, sí.
No relaxin ara tampoc massa, de dir, va, és estiu, ja passo, ja m'és igual,
no.
Perquè després arriba el setembre i tots són mans sí. al cap, quin horror, ara sí. m'he posat tots aquests quilos, ja sobre...
Sí, 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 sí. El que ens interessa el cos és mantenir aquests hàbits durant tot l'any, eh? Vull dir, per Nadal igual, al final és un, vale, em passo una mica per Nadal, bueno, sí i no, vull dir, valorem també de mantenir almenys algun dels hàbits o algun dia regular una mica tot això.
Quins són els dolors més habituals amb els que et trobes? O sigui, no sé si hi ha la lumbàlgia, sí. No sé si hi ha dolors, allò que dius, aquests són, sí o sí, els tinc cada setmana.
El cap és la lumbàlgia no específica, que li diem, no? Sí. Que és un dolor lumbar, a vegades no sabem ben bé per què
ens surt. És posicional moltes vegades?
És un tema d'higiene postural moltes vegades i és un tema també d'aquest sedentarisme mantingut o a la feina, o bé al contrari, gent que té una feina molt física, que està carregant pes i que ho fa durant moltes hores. Llavors, doncs això, una incorrecta higiene postural, o bé que aquesta demanda de força, de feina, no es correspon a la força o a la mobilitat que tenim d'aquesta zona.
El cervical també, pel tema de les pantalles?
Lumbars, cervicals i dolors d'espatlla. I genolls també, són les quatre principals que tenim i que tractem al CAPC.
Parlem de què?
Tenim també
una
de les preguntes.
Tapes, vinga,
durant l'estiu
sí.
També, no? És com que anem amb menys roba, a vegades veus gent amb tires de colors,
sí.
No? O que fa esport,
a més, ara són de colors,
no,
perquè en la meva època no eren de colors, i ja els hi dic, eh? És a dir, en la meva època. Ara semblo jo prehistòrica, tampoc és tant, però quan me les posaven més eren de color,
blanco,
d'aquest color
okay.
Carn,
ah, vale,
horrorós.
Sí.
Ara són roses, fucsies, en dibuixos,
verdes, el que
vulguis. Són de molts colors.
És el que vulguis.
Això i a més, ara les venen fins i tot de vegades a supermercats, a per a farmàcies, te les venen ja tallades
ser.
En formes, que sempre penso, i això? Però si no t'ho saps posar,
clar.
De quin sentit
s'ha
té això?
S'ha de saber la tècnica de posar-ho, clar. I també s'ha de saber si té o no evidència al darrere. Vale? Si hi ha estudis que ho demostren, diguéssim que és complementari, doncs, a la teràpia manual o al massatge que
d'acord.
Es pot fer en consulta privada.
D'acord.
Vale?
És a dir, això per si no et curarà, eh?
Per si no et cura, però en canvi un embenatge, això, per unes guins que dèiem, no? M'he fet
sí?
Les guins, m'he posat el gel i necessito, l'endemà haig d'anar a treballar, em faig una mica d'embenatge amb un esparadrap, amb un tape més rígid.
Sí.
Això ho fan els fisios,
sí.
Es pot fer, i això sí que té evidència. El que fem és evitar que aquest esguins torni a succeir, que aquest moviment lesiu ens torni a passar, amb aquest embenatge que ens comprimeix una miqueta la zona. Vale? En el cas del kinesiotape, que és les tires de color,
sí.
L'embenatge de color, que
sí.
És elàstic, això és complementari a altres teràpies i no té evidència per si sola, diguéssim. Vale? O sigui, jo posar-me la tira o comprar-me al supermercat que deies,
si fa mal
i posar-me no em millorarà
tira,
res.
Me la col·loco.
Més val posar una mica d'escalfor en aquella zona, fer
d'acord.
Una mica de massatge mateix
d'acord.
A casa i fer alguns estiraments que no pas posar les tires.
Perquè
i creure
quin
que
és l'efecte de la tira de la kinesiotape?
Diguéssim que amb un embenatge més rígid sí?
Sí
que hi ha efecte, perquè com que són rígids el que estem fent és aproximar els teixits.
Sí?
És a dir, que aquelles
d'acord.
Fibres musculars o tendinoses com que estiguin més a prop i, clar, quan em fa mal una zona, què faig? No? M'apropo aquella
sí.
Zona al cos. Diguéssim que el que faig és escurçar aquells teixits. Això ens ajuda a cicatritzar la lesió i a recuperar-la. Vale? I, per tant, amb un embenatge sí, però amb el kinesiotape el ser més elàstic no acaba de tenir tanta evidència. Sí que està en debat amb el tema de temes vasculars, si hi ha o no hi ha efecte al respecte de la circulació sanguínia. Això s'està acabant d'estudiar, però de primeres, a dia d'avui, fins al que jo sé, no hi ha massa evidència per si sola.
Per tant, seran molt mones, quedaran molt cool, molt
correcte.
Xules,
però... Si no fas res més, no servirà de massa cosa, diguéssim.
Doncs ja està, eh? I sobretot jo també penso que qui te l'ha de posar és algú que ha de saber.
Sí, sí.
No sé si fins i tot pot tenir com efecte contrari,
efecte...
de col·locar-la malament, no sé si pot d'alguna manera generar-los.
L'únic efecte, com que és unes tries elàstiques, és que hi va amb un adhesiu, amb una
sí.
Pega, és que hi hagi una reacció al·lèrgica, però això amb els altres embenatges també pot passar, per tant s'ha de consultar i s'ha de valorar, i el que dèiem de sentit comú, si jo em poso allò i em pica, m'ho trec. Vale? Seria aquesta la idea.
Per molt xula que sigui,
sí.
Eh?
Vale, que no l'acabes de patir per
lluir. Què més? Alguna qüestió més de tema?
No, aquestes
mobilitat.
Són les grans preguntes. El tema del gel calor, el tema dels embenatges, el tema d'aquestes pauses actives del sedentarisme durant l'estiu, i no sé si hem dit alguna altra cosa. I el tema de la força, no?
I el
força
tema
també
de la força, que
sí.
L'hem d'incorporar en la nostra, diguem, activitat setmanal.
Correcte.
Hem d'incorporar, no sé si hi ha allò que
planta... No cal cada, no ho hem dit, no cal cada dia la força, però dos o tres dies per
és
setmana la força
dir,
sí.
Això sí, mínim dos
o tres,
tres
dies
per setmana.
I la resta
eh?
De dies exercici cardiovascular.
I ja, també ho ha dit l'Albert, no cal que sigui una hora d'exercici, no sé què, mitja horeta,
mitja
tres quarts d'hora millor
sí.
D'exercici no?
Sí.
Al dia.
I ja està, i escalfar bé i fer la tornada a la calma, els estiraments al acabar.
Quan un actiu, és a dir, quan un comença a fer, entra en la roda no? De la mobilitat, comença i manté una certa constància, els canvis els notarà ràpid?
Aquest és un altre dels temes, no? Jo estic fent bé les coses, estic fent exercici,
estic
porto dues
igual,
setmanes
i
em trobo igual de malament. Què està passant aquí? El cos...
Albert, Albert, no funciona
que
això,
costa
no?
Molt perdre musculatura, perdre mobilitat i costa, o sigui, costa molt,
molt
poc i costa molt recuperar, vale? Diguéssim, hi ha molts estudis que ens diuen que una persona que està ingressada a la UCI ens perd un 40% de massa muscular només en 7 dies. En canvi, recuperar aquest 40% de massa muscular que hem perdut en una setmana ens costa començar-ho a recuperar 2, 3, 4 mesos.
Això ho hem vist tots, quan t'enguixen, quan també et posen un no, t'envenen o qualsevol timolitzen, qualsevol part, un braç moltes vegades o una cama i t'estàs 15 dies, al moment que et treuen el guix o et treuen la vena...
Veus que has perdut volum i que segurament has perdut força o mobilitat,
segur. Sí, i es veu ràpidament, a primera vista, i ja te n'adones que dius, ostres, què ha passat aquí, no? Sí. Per tant, es perd molt ràpid,
això. Ahir un altre dels grups parlava amb un pacient que va tenir un ictus fa un any, i em deia això, que ha estat molt constant treballant, però que va perdre moltíssim amb hores o amb poc temps, i que li ha costat fins a un any recuperar-ho bastant bé, i ha recuperat molt bé tot, tant la parla com la part motora.
Per tant, diguem, en situacions extremes com aquesta, que és un ictus, tardes un any aproximadament en recuperar-te.
I en situacions de treball musculoesquelètic, de lesions musculoesquelètiques, dolors d'espatlla, de genolls, de cervicals, que dèiem, nosaltres fem sessions durant un mes, però ja incidim en que hem de seguir treballant 2-3 mesos més, perquè és que si no hem perdut el temps i no acabem de recuperar tot el que voldríem.
Per tant, paciència.
I això no vol dir que no em pugui quedar un dolor residual, que també és una altra de les coses que parlem. Vull dir que per molt bé que faci bé jo les coses, em reduirà el dolor, guanyaré musculatura i mobilitat, perquè això relaciona, però pot ser que jo surti d'aquí amb un dolor residual. Fem aquesta part d'educació que dèiem, d'explicar això, de generar expectatives realistes.
Sí, al final acabes aprenent això, que de vegades has de convivir amb un petit dolor, no? Que no, entenc que no ha de ser immobilitzant.
Correcte.
No
ha de ser a tal intensitat que em foti la vida, però sí que haig d'intentar portar-lo de la millor manera possible, intentar fer el màxim que pugui perquè no en tingui o perquè en tingui el menor possible.
Aquest és el fet que tira més enrere la gent, que vivim en un món d'impaciència absoluta, no? Volem les coses per ahir, no? Sí. Clar, quan et diu el metge, no, és que igual tardes un any en acabar de recuperar això, no sé si és com...
Sí, la immediatesa hi és a tot arreu en aquesta societat, no? Llavors també amb la demanda aquesta de millorar la nostra salut o de recuperar un dolor, i llavors és aquí on fem aquesta educació, i s'ha d'intentar entendre això, i és complicat i s'ha de ser constant.
Tot això són consells per la població en general, oi? Per la població en general, aquí no ens estem centrant els esportistes, però em parlaves abans, no?, de que teniu també com una línia, no? Que
sí, intentant... això va més a nivell general, vale? Hi ha un projecte que s'ha arrencat entre el Departament de Salut i el Departament d'Esports, que és la prescripció esportiva, que això és diferent de la prescripció social, és una part de la prescripció social, en tot cas.
D'acord.
Diguéssim que tenim un projecte nosaltres a nivell d'ambulatori, que és la prescripció social, que ja l'acompanya l'Amèlia, que és la que fa la recomanació d'aquests llocs de Sitges on fan activitats físiques o no físiques, i diguéssim que pacta amb l'usuari què et pot interessar i què et pot anar bé, no?, per evitar aquest aïllament social i per millorar aquest benestar emocional. Vale? Això és això. Doncs m'apunto a tal lloc, faig aquesta rutina, conec gent, socialitzo i això evito aquest aïllament social. Això és la prescripció social. Però dins d'aquí, com hi ha recursos esportius, la idea és que en coordinació o que des de l'ambulatori, en funció d'uns criteris d'inclusió, doncs a nivell d'aquí de Sitges local hi hagi un professional de l'esport que ens pugui fer com unes sessions més seguides durant 6 mesos d'exercici físic dirigit.
Què és el que fas tu amb aquests grups?
No, jo faig exercici físic amb patologia, i diguéssim el professional de l'esport el que faria és gent amb uns altres criteris d'inclusió que no té un dolor musculoesquelètic.
D'acord. I això està en marxa? Persona.
Això són prova pilot a Sitges, n'hi ha 68 ambulatoris de tot Catalunya, i és prova pilot que va arrencar ara durant el mes de maig, a juny està arrencant a diferents ambulatoris.
I per tant diguem que se centra més en qüestió més esportiva.
Sí, una persona que tingui, per exemple, hipertensió arterial. Em sembla que un dels criteris d'inclusió era que tingui hipertensió arterial, que tingui diabetes...
Que diguem que és una cosa més o menys comuna, a partir
sedentari,
de certa edat.
Sí.
Clar, però és que estàs dient coses, hipertensió arterial,
diabetes...
Sí, són factors
de risc cardiovascular. Però això ho ha de valorar el metge primer. O sigui, el pas previ és, vaig a visitar-me amb el metge, i ell o ella considera oportú que amb tota la situació meva de salut, que són factors de risc cardiovascular, o bé ansietat, depressió, o les dues coses alhora, i a part d'aquest component sedentari, em pot beneficiar fer una prescripció, un programa d'exercicis de 6 mesos d'evolució supervisat per un professional un dia per setmana o el que
s'aconsegui. Però aleshores ho fan en grup com...
Entenc que seria com en un grup, i això seria en una instal·lació esportiva municipal.
D'acord,
doncs
el pavelló...
Sí, no ho sé ben bé on acabarà sent, però això és el que s'acabarà d'arrencar.
Però encara no han començat, entenc.
Aquí a nivell de Sitges no hem començat encara, però s'està arrencant a diferents ambulatoris.
Vaja, és una manera també, entenc, d'incentivar, no?
De lluitar contra aquest sedentarisme que dèiem, perquè al final és això,
aquesta gent que probablement el seu metge o la seva doctora li haurà dit ja infinitat de vegades, hauries de fer exercici, i aquest aquesta persona, pels motius que sigui, no, que pels que sigui, eh?
Ens costa també.
Exacte, fer-ne. Li costa, no, o no troba el lloc, o clar, no troba el moment, o no troba les persones, no és fàcil, aquí, no hem de jutjar ningú, no és fàcil, sabem que agafar aquest hàbit moltes vegades no és fàcil. Clar, entenc que això ha de ser com aquest pas previ, no?, per començar a generar aquest hàbit,
correcte,
no?
Correcte, perquè al final, si jo no ho tinc mal entès, per generar una adherència i aquest hàbit de vida, que en aquest cas és l'estil de vida saludable, o l'activitat física, això requereix uns 6 mesos, no són això, en 21 dies adquireixo l'hàbit, no és el cas.
Són 6 mesos, eh?
Sí.
Són 6 mesos,
són 6
eh?
Mesos.
Això és molt, molt interessant, perquè els que fem esport, que ho expliquem sempre, moltes vegades et ve gent i diu, ja, però és que a tu t'agrada. Això és una cosa que sempre et diuen, no? És que a tu t'agrada.
Sí.
I és cert, t'agrada, però jo sempre dic, home, m'agrada, però no tots els dies. És a dir,
correcte,
hi ha molts dies que anem a fer esport i aquell dia tu també et quedaries a casa teva al sofà o t'aniries a prendre una cerveseta amb la teva amiga o amb el teu amic, tot plegat, no? Però tens aquell hàbit construït i saps que després estàs millor.
Sí.
És, arriba un moment en què el cos t'ho demana. És una
que això
cosa...
és el que s'ha d'aconseguir, que diguéssim que, aquesta, que hi hagi una motivació intrínseca.
Clar.
Que no em suposi un sobreesforç haver d'anar al gimnàs, a la piscina...
Però això no és una qüestió genètica, és el que dèiem. És a dir, en el sentit de... No, és, no hi ha gent que ho té, gent que no ho té. És a dir, això es construeix.
Això es construeix a través de l'estil de vida. Jo puc tenir un factor genètic que em predisposi a tenir una artrosi o un dolor o una circumstància personal, però jo haig d'adquirir uns hàbits de vida saludables i això no és d'un dia per l'altre.
Exacte. Això es construeix al llarg de la vida, com més abans el construeixis millor, perquè
sí,
després et costarà molt menys.
Sí, de fet, és el que diuen dels, amb els nens, amb els infants, hi ha la neuroplasticitat del cervell, diguéssim que aquest cervell s'està creant, s'està generant, hi ha més connexions neuronals, és molt més fàcil adquirir un hàbit d'infants que d'adults, per això també fem doncs, molta incidència amb l'educació escolar.
Perquè també quan abans ho proves, abans descobreixes els beneficis i la satisfacció que et genera després d'una bona sessió de gimnàs o el que sigui, aquella sensació de satisfacció que tens quan abans la coneixes, millor, perquè abans la vols tornar a recuperar, es construeix al llarg de la vida. Si la perds, la pots tornar a construir,
sí, sí,
oi? No
sí,
és una cosa que
costarà, també.
Costa.
Sí.
Això sí, però costa, no?
Sí.
Clar, què falta per recuperar? Bàsicament, que t'acompanyin moltes vegades, no? Entenc que és el que feu. És a dir, per tornar-ho a construir, que molta gent diu, ja, però és que jo no tinc força de voluntat.
Clar, o he tingut un canvi a la meva vida personal, no?
O,
i ara porto uns anys
això,
sense fer...
O això, és que
fer...
a mi no m'agrada. O és que, és a dir, al final d'excuses som experts en trobar excuses,
sí, no?
Sí,
no tinc temps, no, a mi no m'agrada, necessito material, necessito comprar, són preguntes o coses que també ens surten
sí,
a consulta, i al final és buscar moments del dia, buscar, no cal una hora, és el que dèiem, potser 20 minuts, mitja horeta, puc fer una mica d'activitat física i això em pot ser beneficiós. Potser no em cal apuntar-me a un gimnàs i puc caminar pel passeig que dèiem, no? Potser si m'agrada l'aquagym, doncs m'apunto a l'aquagym, no? Vull dir, que valorar també què és el que ens pot interessar, que això ens ajudarà a mantenir l'hàbit.
Uh-huh. I després, un altre tema molt interessant que jo penso que ajuda molt, 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 és buscar-te un company, companya de viatge.
Correcte, que aquest factor social és una mica el que dèiem amb la prescripció social. Si jo surto a caminar amb les veïnes, no? Tenim gent que queda amb les veïnes per anar a caminar, perfecte, no? És el que fem amb les caminades. Aquest factor social ens ajuda a l'adherència i a la motivació, no? Si em piquen el timbre perquè he quedat a les 8 a caminar, doncs, hòstia, és que...
Clar, aquesta és la part bona del dia que et fa molta mandra, que dius, avui m'és igual, avui no hi vaig. De sobte, si tu tens una xarxa de gent que va amb tu,
correcte,
una persona o 20, és igual, te'n fa, és aquell dia aquella persona és la que et truca i diu, va,
et toca,
aixeca't de la cadira, que
sí,
hem quedat, no? I això et fa anar, i l'altre, i un altre dia seràs tu que l'aixecaràs,
correcte,
amb aquesta persona.
I això
persona,
ajuda a mantenir més aquest hàbit.
I de sobte no te n'adones, i ha passat un any, i cada dia has fet una mica d'activitat
sí,
física, i dius, ostres,
sí,
ja fa un any, no?
Sí.
I aleshores, clar, la satisfacció en aquell moment entenc que és molt gran.
Sí.
Albert, ens ha quedat alguna cosa per dir?
Jo crec que hem fet bastant de repàs de tot.
Hem fet bastant repàs, no? Que ja sabem que arriba l'estiu, també descansen els professionals que no vindran a fer temporada de medicina comunitària a l'estiu, que els donem també descans perquè també mereixen vacances, però portem molts mesos donant consells de salut, ara no els oblidin tots. Mantinguin hàbits nutricionals, mantinguin
sí,
hàbits de mobilitat, que si no el setembre serà molt
que
dur.
Que podem fer tot sempre alguna excepció, però el que hem d'intentar és mantenir l'hàbit
general. La felicitat ha de primar de vegades, eh? De vegades, si per davant ha de passar el ser feliç, i si de vegades per ser feliç és em ve de gust menjar-me aquest tros de xocolata o aquest pastís o... Bueno, no passa res, però
vigilant.
Sí, però no oblidem tots els dies, que l'estiu és molt llarg, d'aquí al setembre queden molts mesos, no? Home, són molts dies com perquè ens oblidem.
Sí.
A part que després...
Després costarà molt més recuperar
sí,
i tornar a l'hàbit.
Sí, i l'esport té una cosa molt xula, que és que enganxa.
Sí.
L'esport té una cosa que enganxa, i és possible enganxar-se a l'esport a qualsevol edat.
Però és, no és una sensació, és que genera, hi ha un efecte fisiològic
sí, sí,
darrere,
sí.
A nivell d'hormones,
efectivament,
d'endorfines,
etc. Efectivament, al teu cos li passen coses, però i això et genera sí. aquesta necessitat que deia jo
de,
que
seguir estàs,
sí, de seguir fent. Però es pot fer a qualsevol edat, és a dir, jo he vist gent que s'enganxa a l'esport amb 60 anys.
Sí, sí, sí. Tenim gent que no ha fet mai aquagym, arrenca amb un dolor musculoesquelètic amb nosaltres, segueix fent el treball aquest 3-4 mesos i s'acaba apuntant per aquest factor social amb un aquagym.
Efectivament, o gent que jubila i ha tingut una vida laboral intensíssima, treballant fins a les 10 de la nit cada dia, aixecant-se cada dia a les 6 del matí i per tant sense trobar amb família, canalla, nens petits, moltes responsabilitats, no trobes el moment per moure, et jubiles, t'atures, comences a moure i inclous l'esport com un hàbit de vida. I això passa, passa.
S'ha de vigilar, eh? Quan no ho he fet mai i començo, ho haig de vigilar, però
passa. Fer maratons d'entrada no, fer maratons d'entrada no. Però podem incorporar l'activitat física en el nostre dia a dia a qualsevol edat, mai és tard per fer-ho, i ens dona salut a tots nivells. Així que, que no ho deixin de fer, Albert. Un plaer. Intentarem no lesionar-nos per no donar-te feina.
Vale, perfecte.
O sí, perquè si no, pobre, s'avorrirà també.
Feina
no?
Tenim, feina tenim
sí,
suficient.
No? Aquesta de fisioterapia, de dolor sempre n'hi haurà,
sempre
no?
Ha. O sigui, és un bon negoci, no?
Sí, això? Anava a dir, és una... Vull dir,
és el que dèiem, dolor sempre en tenim.
De fisioterapia sempre farà falta. A més, no sé si és substituïble per una màquina, això, no?
Jo crec que no. És complicat, eh?
És complicat, no?
Aquesta part.
Bueno, doncs així tenim Albert del Barri per anys. Albert, un plaer.
Gràcies.
Gràcies.